Notícies Vespre. Karen Madrid.
L'atur puja al país i a l'Estat, però a Sabadell l'increment és simbòlic, amb només 4 persones més sense feina que el mes de desembre. Helena Molís, bona tarda.
Bona tarda. Ara hi ha 11.575 desocupats a la ciutat, una xifra que el secretari de Comissions Obreres al Vallès Occidental i la Catalunya Central, Ivan Ramos, és més que positiva en el context actual.
Generalment, el mes de gener és un mes negatiu. Jo crec que hem d'anar una mica més enllà i no quedar-nos només amb aquesta dada, sinó pensar que s'està notant una miqueta l'arrelentiment de la nostra economia per la culpa de l'increment dels preus, de la pujada de les hipoteques i perquè al final, si triguem molt en establir les bases de la negociació col·lectiva i pugen els salaris, doncs al final la gent està contenint en la mesura del possible el seu salari i el seu consum.
Al conjunt del Vallès Occidental, més de 400 persones han perdut la feina, elevant el nombre d'aturats fins als 46.126.
El Gremi de Discoteques de Barcelona s'alinea amb UACA i reclama a l'Ajuntament de Sant Quirze que freni les acusacions contra aquesta sala.
Pel Gremi s'han fet acusacions molt greus i infundades contra l'establiment, vinculant-lo amb delictes d'odi, racistes i d'abusos sexuals.
Al Notícies Vespre d'avui entrevistarem Ramon Mas, secretari del Gremi de Discoteques de Barcelona i Província, perquè ens en doni més informació. I en esports, el Sabadell dona per tancada la plantilla pel que queda de temporada.
Tot i que encara té fitxes lliures, el club arlequinat no farà més moviments després del fitxatge de Raúl Baena. Avui, a més, s'han presentat oficialment les incorporacions dels últims dies, Adrián Hurtola i Cristian Herrera.
Aquestes i altres notícies les repassarem en la pròxima mitja hora amb la Rocío García a les vies de so.
Notícies Vespre. Tota la informació a Ràdio Sabadell. Els serveis.
Ara mateix, situació bastant complicada a la xarxa viària més propera a Sabadell. A la C33 hi ha 3,5 km de retencions a Montcada en sentit sud. A l'AP7 també hi ha problemes al seu pas per Barberà, 3 km de cues també en sentit Barcelona. I ja la capital catalana, aturades a la ronda litoral entre Poblenou i el Fòrum en els dos sentits, i a la ronda de dalt entre Sarrià i el túnel de la Rovira també en els dos sentits.
El temps.
I segueix el lleuger augment de temperatures. Avui tenim 12 graus a Sabadell, un grau més que ahir. Què hem d'esperar de cara a les pròximes hores? Li preguntem a la Carme Farnell. Bona tarda.
Bona tarda. Continuem tenint aquest ambient assolellat a bona part del país i amb aquesta temperatura que és força suau, sobretot a punts costaners, on en alguns sectors s'ha arribat entre els 17 i 18 graus. Sí que a primera hora del matí, en canvi, l'ambient era més fred i també hi havia la presència d'alguna boira, però que ja s'ha anat trencant. De cara a aquesta propera nit, tornarem a parlar de que sigui una nit freda, asserenada, a gairebé arreu del territori, pocs núvols ens esperen i, de nou, podrà formar-se alguna boira, sobretot cap a la zona de l'altiplà central de cara demà al matí, però que tendrà a trencar-se també ràpidament. I tindrem un temps molt semblant, amb molts pocs canvis, només cal destacar la tramuntana, que continuarà bufant, sobretot, cap al nord de l'Alt Empordà. Això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
L'augment de l'atur durant el gener és pràcticament imperceptible, Sabadell. Només 4 persones han perdut la feina en l'últim mes, de manera que el nombre de desocupats se situa als 11.575 a la ciutat. Comparant les dades amb les de fa un any, però, hi ha 343 persones menys inscrites a les oficines del Servei d'Ocupació. Al gener del 2022, l'atur pujava bastant més que aquest, 48 persones.
La tinenta d'alcaldessa de Desenvolupament Urbà, Montse González, fa un bon balanç d'aquestes xifres.
Podem continuar dient que són dades molt positives perquè per ser el final de la campanya de Nadal tenim unes dades pràcticament idèntiques a les del mes anterior i sobretot si ens comparem amb territoris de l'entorn, doncs seguim amb una dada molt, molt positiva per l'atur.
Les xifres actuals a la ciutat són molt millors també que el gener del 2020, abans de l'esclat de la pandèmia. En aquell moment hi havia 12.266 sabadellencs sense feina, 691 menys que avui. De fet, l'atur durant el primer mes de l'any ha anat en descens interanual de forma continuada en l'última dècada. En el cas del Vallès Occidental, l'increment de la desocupació ha estat més notable, amb 408 persones més sense feina. Ara hi ha 46.126 vallesans inscrits a les llistes del SOC, un 10% de la població de la comarca. Si es comparen aquestes xifres amb les de fa un any, però són bastant inferiors. Ara hi ha 1.058 persones menys sense feina.
Fora de Sabadell i la comarca també ha crescut la desocupació.
A Catalunya ho ha fet en 5.300 persones i s'han tornat a superar els 350.000 aturats. Tot i aquest increment, és la xifra més baixa en un mes de gener des del 2008. A l'Estat també es dona aquest fenomen. Hi ha 70.744 ciutadans més sense feina, però el nombre total d'aturats no arriba als 3 milions, també l'índex més baix des de fa 15 anys.
Encara en l'àmbit econòmic, Comissions Obreres i el Gremi de Fabricants de Sabadell han mostrat avui el seu suport a l'augment del salari mínim interprofessional acordat entre el govern espanyol i els sindicats.
Coincideixen que aquest increment garantirà el consum. No obstant això, el president del Gremi, Esteve Jané, assenyala que algunes petites i mitjanes empreses poden tenir problemes per assumir-lo.
No podem perdre de vista la realitat econòmica del nostre país, és a dir, que la immensa majoria són pimes amb unes realitats molt diferents de les grans companyies que viuen una altra lliga, que és un altre món, una altra manera de funcionar i d'entendre l'empresa. Per tant, doncs, clar, aquí cada sector té una realitat diferent, no tothom li afecta de la mateixa manera. Les despeses energètiques... És un tema que s'ha de discutir molt per sectors.
Per contra, el delegat de Comissions al Vallès Occidental i la Catalunya Central, Ivan Ramos, defensa que hi ha fórmules per reduir aquest impacte.
L'ideal seria que posessin tant compte d'inflació. Entenem que això pot ser un problema per moltes empreses i, per tant, el fet que hi hagin clàusules de revisió en un període de 2 o 3 anys que garanteixin que l'acumulat, el que hagin pujat els preus, els treballadors no el perden, doncs també pot ser una fórmula totalment vàlida, perquè al final estàs garantint els salaris dels treballadors i les treballadores i estàs permetent que aquelles empreses que poden tenir més dificultats doncs, puguin igualment incrementar els preus.
Tant Ramos com Jané consideren que hi hauria d'haver una flexibilitat a l'hora d'aplicar aquests augments per no perjudicar ni les pimes ni els treballadors.
Ràdio Sabadell. Notícies vespre.
La discoteca Waka Sabadell, ubicada a Sant Quirze del Vallès, acumula nombroses polèmiques des de fa un parell d'anys. Dues inspeccions dels Mossos d'Esquadra en els últims mesos, diverses denúncies per racisme i agressions sexuals. És per tot això que l'Ajuntament de Sant Quirze va demanar a la Generalitat que actués amb contundència contra la discoteca. Ara, el Gremi de Discoteques de Barcelona demana al consistori vallesà una reunió entre els dos actors per tal de reconduir la situació. L'Helena Molista ha pogut parlar amb ells.
Doncs Ramon Mas, secretari general del Gremi d'Empresaris i Discoteques de Barcelona i Província, bona tarda i gràcies per atendre'ns.
Hola, bona tarda.
Des del Gremi heu emès un comunicat en relació a la discoteca Waka. Què s'hi explica?
Bueno, el que diem és que considerem que volem una reunió amb l'alcaldessa de Sant Quirze, considerem que s'està criminalitzant a la discoteca per part de l'alcaldia, no entenem per què aquesta actitud quan abans de la famosa inspecció es va tenir una inspecció igual el divendres anterior i l'acta administrativa és impoluta, diu que no hi ha cap infracció. A la setmana següent torna a haver una inspecció amb la vistositat que veu veure, 917 persones, aforament és de 3.000, i l'acta torna a dir que no s'incompleix cap de les normatives que té que complir la sala. Aleshores, clar, que des de l'Ajuntament es demani reiteradament el tancament d'aquesta sala, quan aquesta sala està complint les normatives i si l'alcaldessa li digui a la Generalitat que això té que tancar i que la Generalitat faci dues inspeccions que demostren que la sala compleix amb la normativa, home, no ens sembla coherent. Nosaltres creiem que som una empresa, el GUAC és una empresa que està a la zona, que dona feina a molta gent, que dona un servei que hi ha molta gent, el WAC està obert perquè té èxit, perquè la gent jove decideix lliurement anar a ballar al WAC, aleshores això s'ha de respectar. És una discoteca que està oberta des de l'any 95, està en una zona industrial on no hi ha veïns, crec que cobreix un servei molt important per la zona perquè la gent jove de la zona no es tingui que desplaçar a Barcelona o a altres llocs més llunyans, i crec que és important que es compagini tot el dret de l'empresari a treballar, el dret dels veïns a descansar, que en aquest cas no es veu afectat perquè no n'hi ha de veïns, i el dret de la gent jove a sortir de festa i el dret dels que treballen a la nit a treballar. No entenc com un ajuntament que administra un poble com Sant Quirze del qual el WACA és administrat, és a dir, té uns drets perquè és una empresa que està establerta en aquesta, en aquest municipi i paga els seus impostos, home, jo crec que el normal és que l'alcaldessa truqui a la direcció de la discoteca, també al gremi, ens sentem, parlem, mirem quines coses es poden millorar, què s'ha de canviar, però, escolta, això de dir s'ha de tancar, no hi ha cap condemna, no hi ha res, les actes han estat impunutes. El que va passar amb la gravació, qui comet el delicte és la persona que grava aquelles imatges i les difon.
Sí, però Ramon, si bé compleix la normativa, també és cert que la discoteca té una sanció d'inspecció de treball per tenir com a mínim 5 treballadors sense estar donats d'alta.
Tu has vist la sanció? Perquè s'ha publicat que la sanció era de 150.000. Quan es va publicar aquesta notícia, t'explicaré perquè les coses s'han d'explicar bé. Quan es fa una inspecció laboral, la inspecció laboral aixeca un acte. I aquest acte demana una sèrie de documentació a l'empresa. L'empresa té 3 mesos per aportar-la. I quan s'aporta aquesta documentació, si et falta alguna, et fiquen una multa. Però és que es va parlar de que la discoteca ja estava condemnada a una multa de 150.000 euros quan encara no s'havia ni entregat la documentació.
Des del gremi, doncs, quina solució posaríeu, no? Doncs perquè el WACA segueix funcionant, perquè es portés bé amb l'Ajuntament, quina seria la solució òptima?
Dialogar. Uh-huh. Dialogar. No creieu que és millor que una discoteca com el WACA estigui en un lloc on hi ha veïns? No creieu que la comarca necessita... Escolta, si la gent no volgués anar al WACA, no aniria. I el WACA és tancat perquè no funcionaria. Si el WACA funciona és perquè la gent lliurement hi vol anar. I hi va.
Doncs Ramon Mas, secretari general del Gremi d'Empresaris i Discoteques de Barcelona, moltíssimes gràcies per atendre la trucada de Ràdio Sabadell.
A tu, moltes gràcies.
La salut sexual és un dret bàsic de les persones independentment de la seva condició física o intel·lectual. Aquest principi l'estan defensant des de CIPO, on els usuaris d'altres capacitats estan formant-se en el coneixement d'un tema que per la societat, però especialment per ells, sempre ha estat una qüestió tabú.
Per això es van desengegar la Comissió de Sexoafectivitat de CIPO l'any 2017 i així s'ha pogut donar resposta a les necessitats, com apunta el programa Al Matí Mònica García, directora tècnica de les Llars Residència i membre de la comissió.
La bàsica era pues, el coneixement del cos, ¿vale? De les parts del cos, de la higiene, sí. ¿Vale? de saber espais privats, espais comuns, ¿vale? On es poden fer les diferents mostres d'afecte. I després també un dels objectius és el consentiment, el dir no, què m'agrada, què no m'agrada.
Des de la comissió han fet xarxa amb altres especialistes que els poguessin oferir tallers adaptats, fins i tot amb teatralitzacions, i on també han participat les famílies. Així es poden desmuntar mites, com que aquestes persones són asexuals o no poden controlar els seus impulsos, o que parlar-ne fomenta les ganes de practicar-lo. Per contra, una de les pors de les famílies és trobar-se amb un embaràs no desitjat.
L'entitat Obrir-se al Món, que dona suport a nens amb autisme i les seves famílies, rebrà una aportació de gairebé 500 euros. Són els diners que ha recollit la Unió Escolar excursionista de Sabadell en l'última edició de la Llanera Trail. Núria García, bona tarda.
Bona tarda, Karen. No era la primera vegada que la UES impulsa iniciatives solidàries d'aquest tipus, però sí que ha estat el primer cop que han col·laborat amb l'entitat Obrir-se al Món. La portaveu de la Unió Excursionista, Elisenda Campí, reconeix que els 474 euros recaptats de la venda de samarretes no és molt, però creu que la presència de l'entitat durant la cursa de muntanya del 22 de gener els ajuda a visualitzar la causa. Són declaracions al matí.
La part econòmica potser no ha sigut molt, no? Evidentment, perquè veníem les samarretes d'un preu molt barat, no? I només són 474 euros, però ja crec que la visibilitat i que ells els pugui això donar a peu, no? El que dèiem, que un parla amb un altre, si això els dona a peu que hi hagi altres curses, altres entitats, altres activitats que els ajudin, doncs és el que diem, no? Poquet a poquet tot va sumant.
Campi també ha avançat que mantindran la col·laboració amb Obrir-se al Món.
La Roda de la Pau celebra 20 anys i per commemorar l'efemèride d'aquest acte de protesta pacifista s'ha fet una crida a totes les persones que algun cop hi han participat a trobar-se aquest vespre a 8:45 a la plaça Doctor Robert.
El Joan, un dels membres del col·lectiu, ha explicat que s'ha fet una crida a la ciutadania en general per fer girar la roda d'una forma especial. Són declaracions al Cafè de la Ràdio.
fer una convocatòria doncs, una mica més, en fi, més oberta, no? I que, per tant, doncs, molts ciutadans anònims que han vingut alguna vegada i si ara saben doncs, que és el 20è any, doncs, que també s'hi acostin, que ja serem més colla, la farem rodar i serà una mica doncs, una manera de reflectir la ciutat d'una manera més oberta i més gran doncs, el fet aquest, no? De què fa aquests 20 anys que això va començar i que encara segueix.
Tot plegat va començar el dilluns 3 de febrer del 2003, quan dos ciutadans es van plantar a la plaça Doctor Robert per protestar contra la imminent guerra de l'Iraq. Les convocatòries van començar sent diàries fins que es van passar els dijous. Des d'aleshores, centenars de persones han participat en aquest acte de protesta que només s'ha suspès durant les restriccions de la pandèmia i que ha rebrotat arran de la invasió russa a Ucraïna.
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.
L'Ajuntament ha clausurat el pas soterrat de la Gran Via que donava accés a l'Hospital de Sabadell. A canvi, s'ha habilitat un pas de vianants a la superfície i s'han incorporat dos nous semàfors en sentit sud i nord per regular el trànsit.
Lluís Matas, portaveu de Junts per Sabadell, argumenta que la intervenció s'ha fet per millorar la seguretat i l'accessibilitat al Parc Taulí.
Pel que fa a la millora dels accessos al Parc Taulí, a la Cruïlla, que és la Gran Via al carrer Sant Maties, el que fem en aquesta intervenció és eliminar les barreres arquitectòniques. Es fa un nou pas de vianants més ample, amb més capacitat pels veïns i veïnes que accedeixen al Taulí, i un accés més segur, com dèiem, a l'hospital.
A part d'eliminar aquest pas soterrat, Junts també vol tancar el que hi ha davant de l'escola Mare de Déu de la Salut a l'alçada del carrer Sant Pau, el del carrer del Sol i Quevedo.
Ràdio Sabadell, al peu de la notícia.
Després de 3 mesos exhaurint les entrades del Teatre Goya de Barcelona, aquest dissabte a les 8 del vespre arriba a Sabadell la trena.
Mira, jo dic hola, sisplau, la meva filla ha d'anar al lavabo i aquí directament tu ja pots anar que ho facin aquest racó, no?
I és la història de 3 dones que, tot i haver nascut en continents molt diferents, comparteixen unes idees i uns sentiments que les uneixen en un poderós desig de llibertat.
L'actriu sabadellenca Carlota Olzina hi fa de Júlia, una siciliana de Palerm que és el personatge troncal, i ha explicat al programa Al Matí que el procés de creació ha estat intens.
Ha estat molt intens, la veritat és que hem assajat moltíssim i ha sigut un procés molt intens, perquè evidentment requereix de molta tècnica i mecànica darrere de l'escenari. Primer vam haver de fer tot el que és la part de fora, que no es veu, tenir-la molt ben assajada i apamada per després poder fer la part de l'escena. Uh-huh. Però hi ha una part molt important de gimnàstica i de tècnica i de ritme, que això havia d'estar controlat. Llavors han sigut assajos incansables.
Després també interpreta altres personatges, del total de 30 que apareixen al muntatge, on també participen les actrius Clara Segura, que també dirigeix, i Cristina Genevat i Marta Marco, que a més han fet la traducció i la dramatúrgia del text de l'Haitià Colombaní. L'obra combina moments esperançadors amb d'altres d'incòmodes. Les entrades de tota la gira fins al maig estan exaurides. Al febrer del 2024 tornarà al Teatre Goya.
La drag queen sabadellenca Sharon reivindica que vol actuar a Sabadell. La semifinalista del Benidorm Fest ha explicat en una entrevista al programa Al Matí que ja fa molts anys que no actua a la ciutat i que ara, després de l'espectacle al festival, seria un bon moment per reprendre el contacte.
Jo fa... és que anys, no me'n recordo, no et sabia dir, però l'últim que vaig fer a Sabadell crec que va ser una festa major i fa un munt d'anys, o sigui que... Digo, ¿cómo puede ser? Escolta, que me'n vaig ara a Les Palmes i me'n vaig a altres llocs que no puc dir perquè no em deixen. Però dic, a la meva pròpia ciutat, això que hem de fer alguna cosa.
En la mateixa entrevista, Sharon ha explicat que ara per ara té moltes actuacions ja programades a diverses ciutats d'Espanya, com per exemple la gala del Carnaval de Palma de Gran Canàries.
Tot i això, afirma que si sortís l'oportunitat d'actuar a la seva ciutat, no s'ho pensaria 2 vegades. Precisament la participació al Benidorm Fest, el festival que serveix per escollir el representant d'Espanya a Eurovisió, li ha portat una visibilitat immensa tant a la televisió com a les xarxes socials.
Jo com a drac... també sí. Són personatges que molts cops en aquest tipus de certaments o de canals de televisió i tal, de vegades és com molt difícil tenir capiguda i que la gent et vegi i que pugui veure el teu art o la teva proposta. Llavors per nosaltres ja era un triomf poder entrar en un Benidorm Fest i poder optar a representar Eurovisió.
Sharon es troba a hores d'ara encara a Benidorm, on s'hi quedarà fins dissabte per poder gaudir avui d'una nova semifinal i dissabte de la final.
Coneixes l'app de Taxi Més? Descarrega-te-la i reserva un taxi còmodament des de la nostra app. Més informació a taximésapp.com.
Taxi!
Ràdio Taxi Sabadell, el teu taxi de referència a Sabadell.
Ràdio Sabadell, notícies vespre. Fora de Sabadell i la comarca.
El Banc Central Europeu incrementa mig punt els tipus d'interès, que ara se situen al 3%, la xifra més alta des de l'octubre del 2008.
Amb aquesta pujada, l'organisme pretén continuar frenant la inflació, que encara es troba molt per sobre de l'objectiu del 2%. El BCE també ha avançat una nova pujada de mig punt per al mes de març.
I els pressupostos de la Generalitat pel 2023 s'enfilen per sobre dels 41.000 milions d'euros.
La xifra suposa un increment del 7,6% respecte dels comptes del 2022 i el creixement més elevat des del 2006. Salut i educació són les àrees que més creixen, amb prop de 1.200 i 675 milions, respectivament. El Consell Executiu ha aprovat aquest matí els números després de l'acord entre el govern i el PSC, a més dels comuns, i ara iniciaran la tramitació parlamentària, que s'espera que pugui culminar el pròxim 10 de març amb l'aprovació definitiva dels comptes. El president Pere Aragonès ha dit que són uns pressupostos de país i confia poder sumar junts al pacte.
Esports.
Amb el fitxatge confirmat de Raül Baena, el centre d'esports dona per tancada la plantilla pel que resta de temporada. Sergi Parc, bona tarda.
Hola, Karen.
L'arribada del migcampista fora de termini ha estat possible perquè tenia la condició d'agent lliure.
I per aquest fet, com ha reconegut el director esportiu Jaume Milà, s'han pogut permetre el luxe de treballar amb la contractació del migcampista amb més marge.
Ja feia temps que estàvem darrere de poder-lo incorporar. La veritat és que els temps es van allargar una mica més del que esperàvem. Per sort vam tenir... Sabíem que el jugador estava lliure i que al finalitzar el mercat també el podíem incorporar, i això ens donava una mica més de tranquil·litat. Vam parlar amb ell, era un jugador que, com vam dir al principi del mercat, el perfil ens encaixava, un jugador amb experiència, un jugador que ha jugat a categories superiors i crec que ens pot aportar aquest punt que ens anirà molt bé, i un jugador que fins fa res estava també competint.
Declaracions de Milà en l'acte de presentació avui dels altres dos fitxatges confirmats en els últims dies, el porter Adrián Ortolà i l'atacant Cristian Herrera. Les seves intencions, millorar el que hi havia en les respectives posicions.
Ajudar el projecte a pujar cap a dalt i per això he vingut jo, per intentar ajudar al Sabadell a estar on ha d'estar, que està clar que és complicat, però lluitarem per estar lo més a dalt possible.
He estat el màxim golejador sempre de l'equip on he estat i crec que també, doncs, a l'equip li falta aquest impuls golejador per sortir d'allà baix on estem, i bueno, doncs vinc mentalitzat per ajudar l'equip.
I mentrestant continua l'enrenou a la Primera Federació per les informacions que apunten que la categoria pot acabar desapareixent.
Sí, la falta d'acord pel control econòmic i el model de gestió entre els clubs amb constants desavinences propiciarien la marxa enrere per, hipotèticament, tornar al model anterior de la segona B. De moment, però, com ha apuntat el director general del Sabadell, Bruno Batlle, no hi ha cap comunicació oficial en aquest sentit per part de la Federació Espanyola.
De moment no tenim cap versió oficial, ho hem llegit tot a través dels mitjans, amb el qual tampoc no podem valorar una cosa que no sabem ben bé, doncs quina és la realitat, si efectivament és així i en què consisteix això, quan seria, etc. Amb la qual sí que hem d'esperar més informació, i si realment això es confirma, doncs valorar-ho i poder expressar la nostra opinió, tant a la federació sobretot com a qui pregunti.
Fa uns dies, 18 clubs de la Primera Federació, entre els quals no es trobava el centre d'esports, van emetre un comunicat mostrant precisament el seu desacord amb les propostes federatives sobre el model de gestió de la competició.
En pàgina poliesportiva ens espera un cap de setmana farcit de grans partits per als principals equips de la ciutat. La Free Network Aquàtics de Canllong acull des de demà i fins diumenge la Copa del Rei de Waterpolo. El torn de l'anfitrió Astralpool Natació Sabadell serà al vespre contra el Tenerife Cheide, amb l'eliminatòria que tancarà la jornada dels quarts de final.
I el teòric favorit a revalidar el títol, l'Atlètic Barceloneta, obrirà el taló, enfrontant-se al Terrassa en el duel més destacat de quarts. Això serà demà a 2:45 del migdia, i just després a les 4 es completarà aquesta banda del quadre amb el Medi Barcelona. A la tarda es disputarà l'altre costat del tauler, amb el Sant Andreu Mataró a 6:45, i el partit que dèiem de l'Astralpool davant dels Canaris a les 7. Lluc Bertran, jugador del Natació Sabadell, espera fer bo al factor piscina per optar al trofeu.
L'afrontem amb moltes ganes, tenim moltes ganes de guanyar-la aquí a casa. Ens ha tocat un bon sorteig, així que anem a per tot i a guanyar qui sigui.
L'Astral Pool és la gran alternativa al Barceloneta, que ha guanyat les 10 últimes edicions de la Copa. Si els pronòstics es compleixen, es repetiria la final de l'any passat en què el club va cedir contra els Mariners 12-5. Abans d'aquesta hipotètica final, que tindrà lloc diumenge a les dues, el club haurà de superar l'Echeide en el duel de quarts de demà i les semis de demà passat, perdó, el duel de quarts i de demà i les semis de demà passat al migdia contra el vencedor del Sant Andreu Mataró. Tots els partits de l'Astral Pool es podran seguir en directe a Ràdio Sabadell.
A Can Oriac, al Pavelló del Nord, Natació Sabadell i Escola Pia protagonitzen dissabte el derbi de la segona B de futbol sala, un partit marcat per la complicada situació del conjunt escolapi a la classificació.
Els de Pedro Donoso són penúltims a 4 punts de la permanència després de perdre el seu darrer compromís a casa contra el Calvià. Tot i això, el tècnic no perd la calma.
Creo que urgencias no tenemos. Yo creo que hay que mantener la calma siempre y lo que tenemos que hacer es seguir entrenando como lo estamos haciendo, seguir jugando como lo estamos haciendo y bueno, y intentar cambiar, como se dice, ¿no?, esa dinámica.
I el seu homòleg a la banqueta del club, Adri Sánchez, es manté en la mateixa línia. Els nedadors, tot i ser sisens, no tenen lluny el perill a tot just 4 punts i per això el tècnic demana afrontar el partit com un més i intentar aparcar les emocions d'un derbi.
Personalment me'l prenc com un partit més. Sí que és difícil entendre-ho, però com en el meu cas no em condiciona mai els factors externs, me'l prenc com un partit més, però entenc que pels jugadors això sí, molt complicat, per no dir impossible, i realment l'ambient que es viu i molt... Els estímuls externs que reben fan que, suposo, que aquesta càrrega emocional sigui molt més elevada que en altres partits, no?
Recordem que el Natació Sabadell s'ha endut els tres últims derbis. El partit arrencarà dissabte a 7:45 del vespre al Pavelló Nord.
I en handbol dissabte dels grans al carrer Bocaccio amb la doble cita dels dos sèniors del Bar Gràcia. El plat fort serà el primer amb el partit del masculí contra el filial del Granollers a les 6 de la tarda.
O el que és el mateix, es veu les cares els dos primers classificats del grup D de Primera Nacional. L'OAR és segon, aprofitant que el Sant Cugat té un partit pendent i els granollerins, en canvi, són líders destacats des de fa setmanes, ara amb 31 punts, 6 més que els perseguidors. Quim Baillo, extrem verd i blanc, els analitza així.
Aquest Granollers s'assembla molt al Granollers de fa uns 4-5 anys, que els que ja portem uns anys aquí jugant ens en recordem, la generació de l'Edgar, del Madú, de Flores, de Malguàrdia, són nanos que són molt joves jugant escandalosament bé i el Pozo és un entrenador que els porta entrenant molt bé durant molt de temps, es nota que els ha fet grup.
I a continuació el femení, també segon a la divisió d'Honor Plata, rep el Joventut Mataró, quart classificat. Ara l'avantatge de les gracienques és de 5 punts sobre les mataronines, 4 respecte al tercer, el Sant Vicenç. Maria Mulló és jugadora de l'equip.
El partit d'empat que vam jugar a casa seva a nosaltres ens va tocar molt i crec que guanyar justament a casa Mataró seria un triomf, ja més per la dignitat de totes també.
Dissabte a les 8 començarà aquest OAR femení Mataró de plata.
I en el món de la neu, Caral Castellet competeix en aquest moment a la tercera parada de la Copa del Món de Migtub, a Mammoth Mountain.
Sí, s'està acabant la primera ronda i ara mateix Caral Castellet té la 8ª millor puntuació amb un registre de 64,75. Encara quedarà la segona baixada i recordem que passen les 8 primeres. La millor puntuació de moment l'ostenta la xinesa Xua Tongbu amb un total de 85,25. Recordem que Castellet arriba a la cita dels Estats Units després de ser sisena als X Games, mentre que la pròpia Copa del Món és segona a la general després del quart lloc del Lax Open i el triomf a la prova inaugural a Copper Mountain. En cas de passar a la final en aquest halfpipe de Mammoth Mountain, Castellet competiria per la victòria dissabte a les 10 de la nit, hora d'aquí.
En ciclisme, David de la Cruz perd gairebé 10 minuts a la segona etapa de la Comunitat Valenciana.
El ciclista de l'Astana no ha estat entre els millors durant la jornada d'avui i concretament ha perdut 9,53 respecte al guanyador d'avui i nou líder de la cursa, l'italià Giulio Ciccone. Demà, tercera etapa amb sortida a Vetera i arribada a segon de 145 quilòmetres amb un port de segona categoria i un de primera.
I en voleibol, el femení del Natació Sabadell viatja cap a les Illes Balears per enfrontar-se diumenge a les 12 a un dels equips més potents de la Primera Nacional.
Al Garden Hotels Mallorca Volley, les nedadores van superar a casa l'actual tercer classificat a la primera volta i venen d'aconseguir una victòria balsàmica per 3-1 contra un altre conjunt balear, el Manacor QE del grup. A Superliga 2 masculina, el Natació Sabadell s'enfronta a domicili al Torredembarra diumenge a les 5 de la tarda.
Gràcies, Sergi. Bona tarda.
A tu, Karen.
Mig minut per 8:15. És moment de posar a punt final al Notícies Vespre d'aquest dijous 2 de febrer. Recordant-vos que tot el que us hem explicat ho podeu trobar a radiosabadell.fm. Tornem amb més notícies demà a partir de les 8 al Cafè de la Ràdio, però no marxeu perquè a les 8 arriba el Parlem d'Òpera i a les 9 la Llanterna Màgica. Que veu de passar un bon dia. Adéu-siau.
Allà on siguis, escolta'ns online. En directe.radiosabadell.fm.